COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, som la teva COPE més propera, ara Herrera a COPE. A on? A Catalunya i a Andorra. Ja saps, com sempre, amb el Marc Pairés a les vies de so fent que tot funcioni i un servidor, Ricard Álvarez, presentant i posant la veu. Avui, 10 d'agost, estava mirant, és el Dia Mundial del Lleó. Et anava a dir, dic, escolta, si em veus un saluda'l, vigila que estigui o lligat o que estiguis ben protegit, eh? Bromes a part, avui què farem? Conèixer a dues persones que han fet el primer pas per allunyar-se de les grans ciutats. De fet, si ho acaben fent, ho faran bé, perquè el seu pla és marxar d'ermitans a una ermita que, per cert, és maquíssima, a Reus, la de Puigcerver. Però abans, informació de serveis, anem a saber com tenim el temps, el trànsit i l'actualitat amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Informació meteorològica, no recordo exactament la temperatura que ens vas dir ahir a aquesta mateixa hora, però suposo que ja ha pujat.
Sí, va pujant progressivament, avui hi haurà màximes entre 34 i 35, i una mica és l'aperitiu de la entrada a partir de demà d'aquesta bossa d'aire subsaharià que farà que les temperatures se disparin, per cert, en un moment i associat amb un rècord del preu de la llum. Parlo, evidentment, de que és una situació que pot provocar també factures de la llum molt elevades aquest també. A hores d'ara tenim Lleida i Girona 28 graus, Barcelona 26, Tarragona 22 i Andorra 23 graus. Avui a cel variable, ha estat tapat a les Terres de l'Ebre i hores d'ara també doncs, a Tarragona. Una jornada tranquil·la, pot haver-hi algun ruixat a la tarda a la zona del Prepirineu, Pallars Jussà, Noguera, també a la Vall d'Aran, i les màximes avui a la tarda entre 35 i 36, especialment a l'interior de Tarragona i de Lleida. I a partir de demà, aquesta entrada d'aire càlid, que ja provocarà temperatures molt elevades, superior als 40 graus, i fins i tot, doncs, d'una manera persistent, com a mínima fins dissabte. Les mínimes seran sempre superiors als 20 graus i la temperatura serà molt consistent cap als 35 amb aquests pics de 40 graus. Evidentment, totes les precaucions habituals per evitar aquesta onada de calor com l'exposició solar i hidratar-se. I també la Conselleria d'Agricultura demana als pagesos que llaurin els seus camps perquè també entrem amb el risc extrem d'incendis a partir de demà.
Mira, que faci molta calor de dia és un problema perquè és greu fins i tot de salut. Per mi el gran problema és que la mínima sigui alta i com diu el meteoròleg Armando Álvarez, a partir de 20 graus de mínima a les nits, és nit tropical i és sinònim de no descansar bé, us ho dic per, vaja, per experiència. Va, anem a buscar l'actualització de l'estat de la xarxa viària catalana, Sergi.
Doncs hores ara trobem ja bosses de vehicles al Baix Empordà, a la C31, a Torroella de Montgrí, també a la C63, a Lloret de Mar. A l'A2 Abrera, direcció Barcelona, ja també en aquest cas congestió a causa de l'averia d'un camió i a causa de les obres habituals i viàries, trobem en aquest cas circulació intensa amb embussos a l'A2 Bruc, direcció Lleida, i a la C17 a Balanyà, sentit Vic. També ja s'estan omplint, com és habitual, les carreteres d'accés al litoral, tant de Tarragona, Barcelona, la zona del Maresme, com Girona, en aquest cas Blanes i Lloret de Mar.
Ulla, la carretera ho diem sempre, però ho hem de seguir dient perquè de moment no m'ha arribat a l'objectiu aquell de víctimes zeros a la xarxa viària catalana. Busquem l'actualitat informativa, Sergi, comencem amb el tema de Covid, amb les xifres, vacunacions. La tendència és bona, però les xifres segueixen sent altes.
Sí, estava pensant que en moltes oportunitats la reiteració de les xifres provoca i pot provocar doncs, una certa banalitat, fins i tot. Portem un any i mig, no amb aquest programa, sinó amb tots els espais informatius del món, actualitzant les xifres de Covid, el número de contagis, hospitalitzats, defuncions, i això doncs, fins i tot pot provocar una certa indiferència col·lectiva si un no està afectat o afectada. Però és que avui a Catalunya, hi ha més de 1.900 persones hospitalitzades i 600 persones a crítics. Han baixat relativament poc els hospitalitzats, però han augmentat a crítics. Això seria el balanç de les últimes 24 hores. 600 persones a unitat de crítics a causa del virus. La vacunació. Per cert, que s'han notificat doncs 2.663 nous positius i 26 defuncions. La vacunació. La pauta completa a tota la població de Catalunya puja al 59,9, és a dir, a una centèsima d'arribar al 60%. Però si fiquem els majors de 16 anys, a partir d'aquesta xifra, s'arriba ja al 70,1 de població immunitzada amb la pauta completa i del 78% amb una dosi. Seria a partir dels majors de 16 anys. Però els experts sanitaris, en l'informatiu migdia Parlem amb un, ja parlen que això no és suficient per la immunitat de grup. La variant Delta ha trastocat a tots els plans i hi ha dos factors. Primer, per la immunitat de grup s'hauria d'arribar al 90% de la població, 90%, i no únicament la població espanyola, no un país individual o Europa, hauria de ser gairebé a nivell mundial, perquè si no el virus continuarà circulant.
Per cert, que van dir, es deia, que això ja han dit que no funciona així, però que la calor no li anava bé al virus, els propers dies...
Es va dir l'inici, passat estiu.
Els propers dies que es preveu aquesta pujada de calor, hauria de desaparèixer, però vaja, almenys a l'interior de Catalunya. Una pujada de temperatures que ve acompanyada d'un altre rècord amb el preu de l'electricitat. Ahir parlàvem de rècord absolut, avui un més.
Sí, a 118 euros el megawatt i hora, i atenció perquè hi haurà més demanda de llum a partir de demà a causa d'aquesta fortíssima calor, i els experts, perquè el preu se calcula cada 24 hores, pot arribar a 130 euros el megawatt i hora, segons els càlculs de que ara en els pròxims dies.
Ja ens han avisat que pot arribar a seguir pujant fins al febrer del 2022. Sergi Tor, l'aeroport, l'ampliació de l'aeroport del Prat, segons la delegada del govern, que sí que es farà.
Així és, Tere Cunillera ha fet balanç dels compromisos del govern central a Catalunya, a banda d'un balanç triomfalista, ha parlat del futur de l'aeroport del Prat, i Tere Cunillera ha estat taxativa. L'aeroport es farà amb els terminis previstos, ha d'estar acabat el 2030 i convertirà l'aeroport de Barcelona en un hub internacional. Tot i això, recordem que hi ha molta oposició. Per al setembre s'ha convocat, en aquest cas, una manifestació d'un centenar d'organitzacions, i també a nivell polític els comuns, que són socis al govern central amb el PSOE i també, en aquest cas, lideren l'Ajuntament de Barcelona, mostren la seva contrarietat. Però Tere Cunillera ha dit taxativament que l'opinió del govern central és una.
Gràcies, Sergi. A la una ens tornem a escoltar. Parlem d'esports amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Seguim amb Messi sobre la taula.
I sembla que ja el futur de l'argentí està decidit. La premsa francesa assegura que s'ha tancat l'acord entre Messi i el Paris Saint-Germain. A París es troba l'enviat especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Molt bona, Ricard, Sílvia. Davant just del Parc dels Prínceps, on cada vegada arriben més aficionats, la informació que tenim a la cadena COPE és que el Paris Saint-Germain vol fer oficial el fitxatge de Leo Messi en les properes hores. Ho vol fer aquest ja matí migdia. És el desig que tenen. La presentació que s'havia de fer avui, les coses com són, es farà demà. Tot el que estava programat per avui, la revisió mèdica, tot això, inclús la Torre Eiffel vestida dels colors del Paris Saint-Germain i el nom de Leo Messi, es farà demà, perquè els Messi encara estaven revisant el contracte fins aquest matí. Ara han acceptat aquestes condicions, l'anunci és imminent, el Paris Saint-Germain tindrà el seu nou ídol, i aquí cada vegada arriben més furgons policials al Parc dels Prínceps i també cada vegada més aficionats a l'espera d'aquest anunci, quan embogiran completament per l'arribada de Leo Messi i vestint Leo Messi la samarreta del Paris Saint-Germain, com a mínim les properes dues temporades.
Un contracte que, segons aquesta premsa francesa, seria de 2 anys, amb opció a un més, que estaria al voltant dels 40 milions d'euros per temporada, que superaria, per tant, la fitxa de Neymar. El Barça nega a la COPE que hagi fet una última oferta per intentar retenir Leo Messi, una informació que va explicar ahir nit la porteria de BTV, que assegurava que el club i el jugador negociaven de matinada buscant una opció per seguir. El Barça segueix pendent de si podrà inscriure els nous fitxatges abans de l'inici de Lliga aquest cap de setmana. L'equip de Koeman debuta dissabte contra la Real Sociedad a les 8 al Camp Nou i encara no sap si podrà comptar amb Memphis Depay o amb Emerson. L'Espanyol torna a la feina a la ciutat esportiva Dani Jarque per preparar el debut a la Lliga aquest dissabte al Camp d'Osasuna. Avui, en breu, parlen en roda de premsa els dos subcampions olímpics de l'Espanyol, Javi Puado i Òscar Gil. El Girona presenta aquesta hora un dels seus fitxatges, Darío Sarmiento, extrem argentí de 18 anys, que arriba cedit pel Manchester City.
Gràcies, Sílvia. Ens tornem a escoltar també a través a partir de la una. Nosaltres ara, d'aquí uns minuts, parlarem amb la Mònica Arbós, que s'ha convertit en ermitana, en ple segle XXI. Va, que estem aquí, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Lleida.
97.4 FM i 1224 a Ona Mitja.
Estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Torna la Lliga i torna el millor futbol del món amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest cap de setmana, des del Camp Nou, Barça-Reial Societat.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española del fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
COPE Cataluña y Andorra.
Teniu les cames cansades, teniu problemes de circulació a les cames, doncs parlarem d'un producte que es diu Varifin de Mundo Natural. I per hablar de ese producto tenemos a Adrián González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz. Tienes ¿cómo? Toda la razón.
Nos ayuda piernas mucho Varifin en esto.
Claro, piernas cansadas, piernas hinchadas, la dilatación venosa, los camareros, también sea un grupo poblacional, bueno, camareros y dependientes que también están y permanecen mucho tiempo de pie, pues se resienten bastante de las piernas en esta temporada por el aumento del calor, se pierde el control de los vasos sanguíneos, se dilatan mucho las venas, hay mayor capacidad de inflamación, de edema, y esto conlleva a esa situación. Podemos proponer muchos suplementos para este fin, pero queremos proponer Varifin porque Varifin tiene un efecto flebotónico más inmediato, es decir, el rusco y el castaño de India pues tonifican bastante las venas y tiene gran afinidad, y esto lo sabemos que se está usando desde la Segunda Guerra Mundial. Y el otro aspecto que hace Varifin diferente a los demás productos es que también está aportando la vitamina C, aporta bioflavonoides cítricos como es la rutina, la esperidina, y también la proantocianidina de la uva, que contribuyen al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, porque en la capa media de las paredes de los vasos sanguíneos es donde se fabrica el relleno, el sostén y la cohesión de estas estructuras venosas. Si no hay un control y no hay una fábrica por acción de esa vitamina C en la fabricación, en todo lo que es el relleno, la cohesión de este tejido, pues entonces se dilata fácilmente y por eso se inflama. Y ahí es donde tenemos esos problemas de piernas cansadas y lo demás que puede provocar, porque el 80% de los trombos se fabrican en esas venas muy dilatadas. Por eso es que tenemos que prestarle atención a esta situación, y Varifin, una cápsula al día nos puede venir muy bien, y también hay Varifin en crema, que lo aplicas y además tiene efecto frío, con una sensación de bienestar casi inmediata. Se me preguntan muchas veces, ¿se pueden combinar? Sí, perfectamente. ¿Puedes utilizarlo por separado? También. Varifin de Mundo Natural.
¿Dónde lo vais a encontrar? Pues en tiendas especializadas, en parafarmacias, en herbolarios o en la parafarmacia del Corte Inglés, o por supuesto en Mundo Natural, en el teléfono 91446000, 91446000, o en la web de Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara sí que anem a la història que ja t'havia avançat abans, perquè l'ermita de la Mare de Déu de Puigcerver, situada al terme municipal d'Alforja, al Baix Camp, té nous ermitans. Des de fa unes setmanes, en Pere Ferrer i la Mònica Arbós són els encarregats de tenir cura del santuari i d'atendre els visitants que s'allotgen a les estances del temple o bé que hi fan parada per fer un àpat. De moment, conserven les feines actuals, el Pere i la Mònica, però tenen previst deixar-ho tot per dedicar-se plenament a la gestió de l'ermita. Diuen que des de joves sempre havien volgut portar l'ermita i que fins ara no els han donat la concessió. Mònica Arbós, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, això de des de joves sempre havien volgut portar l'ermita, doncs quant temps fa que hi aneu al darrere?
Des de que estem junts, que fa 28 anys que estem junts, ho volíem, això.
Caram.
Volíem, ens agrada la muntanya. Sempre ho hem dit, que si ens toca una primitiva aniríem a viure amb les àguiles, doncs per aquí anàvem.
Home, 28 anys d'esperant és un clar exemple de no defallir, eh?
Sí.
Bueno.
N'hem vist un munt, saps, allò que hem anat veient, sí. I això, i ens agrada, mira. Cadascú, no?
No, evidentment, i és he estat mirant, per cert, que anem a donar la plana web ermitadepuigcerver.com, ermitadepuigcerver.com.
Sí.
L'entorn sí. És, vaja, o sigui, és igual, qualsevol adjectiu que busqui es quedarà curt. L'entorn és majestuós, eh?
Sí, hi ha unes vistes molt, molt, molt xules. Hasta, si està bé, despejadet i bé, es veu hasta Mallorca des d'allí.
Imagina't.
Sí, és una passada.
Mònica, escolta, explica'm, digue'm, què té aquesta ermita? Què hi trobarem? Què hi ha?
A veure, l'ermita té hi ha el servei de bar i llavors té habitacions amb lliteres. Una de les habitacions té cuina i lavabo, i l'altra, i dutxa i això, i l'altra és més hippie, només té les habitacions ja. I ja està. Però hi ha projecte de ficar dutxes perquè també es puguin dutxar els altres, dutxes comunitàries.
Clar. I des de fa unes setmanes el Pere i tu, vosaltres sou els encarregats de gestionar i mantenir-ho, eh?
Sí, exacte, sí. Bueno, llavors hi ha un equip a darrere, que són els de l'Associació de la Mare de Déu de Puigcerver, que ells, que són voluntaris, i ells són els que se n'encarreguen d'arreglar les coses grans, no? Ara, per exemple, han d'arreglar la teulada. Fa un parell de mesos o així vam ficar les plaques solars, que abans anaven amb motor, ara anem amb llum solar, i bueno, ells se n'encarreguen molt de recollir diners i tot ho inverteixen allí.
Clar, i vosaltres...
És xulo, perquè tenim l'apoio d'ells, també.
Clar, vosaltres esteu gestionant, diguéssim, els serveis.
Exacte, els serveis i mantenint pues, que tot estigui net, que estigui bé, saps? I llavors el gros ho fan ells.
Clar, els serveis, sí. Que com has dit és l'hostatgeria
sí.
I servei de bar.
Sí.
O sigui que aquí tan aviat estàs, posant a punt una habitació perquè vinguin a allotjar-se, com estàs a la cuina, com estàs servint, com
sí.
Mil
sí,
feines,
sí,
no?
Sí, acabem esclats, això sí, però bueno.
Clar.
Diu que s'ha d'anar com gusto no pica, i mira, anem fent.
Molt bé. Mònica, vosaltres dius que fa prop de 30 anys que aneu darrere de ser ermitans, eh? Es diu així.
Sí. Sí.
D'estar sí, gestionant sí. una ermita. Ara us han donat sí. la concessió per quant temps?
Ara tenim un any.
Ahà.
Un any. Que espero que ens el renovin.
Clar.
Suposo que sí. Si ho fem bé, ens ho renovarà.
Clar, ens parlaves de projectes. Per tant, clar, això necessita un temps, no?
Sí, sí. I a més, ara, a veure, fa un mes només que hi som. I llavors, clar, ara entre setmana treballem, els caps de setmana estem allí i gairebé no tenim temps de res, no? Però a la llarga, si podem acabar deixant les feines, llavors sí que tens més temps. A mi m'agradaria ficar com una mena de biblioteca allí fora, que puguin, que hi hagi llibres, saps? Allò voluntari, sigui anar deixant llibres o que n'agafin, en deixin i això, i preparar cosetes pels nens també, allò, els petitets, que puguin jugar allí, que tinguin joguines i que estiguin bé.
Clar, perquè m'explicaves que tant el Pere com tu, la vostra il·lusió, com ja ens has repetit diverses vegades a l'entrevista, és deixar la vostra feina actual per dedicar-vos full time, per dedicar-vos de ple, viure-hi tot.
Sí. Hi ha una estància que és la de l'ermità, que s'ha d'arreglar, i llavors poder viure allí. I també hi ha el meu fill, l'Adel, que té 23 anys i també s'ha apuntat amb naltros.
Ah. Mira, ja sou tres, ja sou tres, ja són sis mans, això, per entendre'ns.
Sí.
Anem a recordar la plana web, ermitadepuigcerver.com. Escolta, quin és el perfil dels vostres visitants? Perquè jo he estat mirant i per anar-hi, home, fàcil no és.
No, el camí és una mica, tothom se queixa del camí, no? Però, bueno, també és la màgia, no? I llavors pugen molts ciclistes, excursionistes i, bueno, i la gent que li era a la muntanya. I també hi venen molta gent que li era a veure la verge de Puigcerver, que són d'allí del Forge de Riu de Cols, i venen el primer dissabte de cada mes, fan missa, llavors puja molta gent a la missa i això.
I els que venen amb bicicleta, que no és vehicle amb motor, com arriben? Arriben bé?
Arriben esclat. Però després és xulo perquè quan baixen, es veu que baixar és superxulo.
A part de l'ermita, a part de la verge, a part de tots els vostres serveis, dèiem al principi que l'entorn és magnífic. Amb un dia clar, com deies, es veu doncs, fins a la Costa Daurada, fins al mar, pràcticament.
Sí, es veu tot el mar, i ja et dic, i ben despejat es veu hasta Mallorca.
Déu-n'hi-do.
Sí, és molt xulo. Ja, quan arribes dalt, hi ha un, com si diguéssim, un quadre que t'explica el que estàs veient,
saps? Sí.
T'expliquen els punts i el que estàs veient. I llavors, si puges, llavors hi ha un a 10 minuts de l'ermita hi ha una creu que es diu Miranda, i des d'allí veus tota la part de darrere, que es veu tot el Montsant i tot.
Mònica, quina és la manera més fàcil per arribar a l'ermita? Explica'm una mica la ruta, des d'on?
Sí, des del Coll del Forge, el Coll del Forge amunt. O sigui, passes al Forge, vas direcció Cornudella, i llavors quan arribes al final del coll hi ha una esplanada on se poden aparcar cotxes, i llavors hi ha la indicació que són 7 quilòmetres amunt. Aquell és el més senzill, perquè també hi ha la part de Riu de Cors, però el camí és més putudet.
Val. Però,
és més pujada i baixada.
Però amb vehicle podem arribar fins a l'ermita?
Sí. Si sí, no és un camí que diguis, no, pots pujar a poquet, això sí, però sí, es pot pujar.
Molt bé. Sí. Doncs ja ho veieu, entre setmana de moment no, però els caps de setmana a l'ermita de Puigcerver us esperaran el Pere, la Mònica i el seu fill, que són tres els caps de setmana, que com a mínim els propers 11 mesos estaran al capdavant de mantenir i de donar tot aquest servei. Mònica, et volia preguntar, amb la situació de pandèmia que tenim hores d'ara, quines limitacions hi ha per fer anar a l'hostatgeria?
Bé, bueno, les habitacions són... Jo normalment el que ara... Han començat ara, i tampoc no hi ha tanta demanda, però les habitacions procurem que siguin sempre la... O sigui, que siguin el grup bombolla, no? De no barrejar gent
ni res. Clar.
Que abans, vull dir, normalment en un lloc d'aquests, en un refugi, te pots trobar que tu agafis quatre llits i n'hi hagi uns altres quatre que ocupin els altres. Però ara procurem que no sigui així, vull dir que no... Que siguin només el grup que van junts i ja està.
Anem a creuar els dits, Mònica, i que s'acabi ben aviat aquesta història.
Sí. Ara ja està, amb les vacunes ja s'acabarà, ja veurà.
Doncs hem parlat amb la Mònica Arbós, que juntament amb el Pere Ferrer i el seu fill, ja des de fa unes setmanes, s'estan fent càrrec. Són ermitans, de la ermita de la Mare de Déu de Puigcerver. Us torno a donar la web, ermitadepuigcerver.com, tot junt. Visiteu la web.
Tenim Instagram i Facebook.
Sí, visiteu la web, sobretot, que veureu les vistes, i un cop veus les vistes, dius, mira, jo hi arribo, com sigui. Que el camí és una mica més dolent, escolta, estan al mig de la natura, és com ha de ser, realment, per tant, no és l'excusa, no és l'excusa. Sí. Mònica, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu, espero que us allarguin la concessió, perquè veig que tens força ganes, de fer moltes activitats.
Sí, sí, gràcies. I gràcies per entrevistar, per l'entrevista, i a veure com va. Treuem els dits i a poquet a poquet.
Clar que sí. Mònica, una abraçada.
Vinga, gràcies.
A ti, que eliges la ràdio cada dia, gràcies. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dia més repassem les diferents efemèrides del món de la música. Tal dia com avui, un 10 d'agost, però de l'any 1940, va néixer Robert Lee Hatfield, que musicalment parlant el coneixies com Bobby Hatfield, i que ara et poso una de les cançons que el va fer famós i que segur que coneixes. És membre del duet que es van anomenar The Righteous Brothers i va néixer tal dia com avui, de l'any 1940. Aquesta és l'Enchained Melody. És un tema que després va popularitzar-se gràcies a la banda sonora original de la pel·lícula Ghost, que ja saps que van protagonitzar Patrick Swayze i Demi Moore. Can do so much. The Writers Brothers eren Hatfield i Medley, que van començar a cantar en duet l'any 1962 a l'àrea de Los Angeles, a Califòrnia, després de ser part d'un grup de 5 membres que s'anomenaven Parsamours. Molt sovint els van dir que sonaven com afroamericans, cantants de gospel, i van ser anomenats com The Righteous Brothers després que un fan va comentar, amb respecte a la seva forma de cantar, això és The Justos Germans, The Righteous Brothers, i així els hi va quedar el nom. Ara canviem totalment de grup, de música, de veu, perquè tal dia com avui, un 10 d'agost de l'any 1943, va néixer Veronica Yvette Bennett, que artísticament la coneixies com Ronnie Spector i que va ser membre del grup de Ronettes. Una cantant nord-americana, vocalista principal del girl group de Ronettes i ex-dona del productor discogràfic Phil Spector. Juntament amb la seva banda, Ronnie Spector va va aconseguir numerosos èxits musicals a principis dels anys 60 i va ser coneguda llavors com la noia dolenta del rock and roll. Curiós, perquè amb l'estil de música doncs no transmet això, no? La noia dolenta del rock and roll, però així se la coneixia als anys 60. Ella és Ronnie Spector, el grup de Ronettes. Ella va néixer el 10 d'agost de 1943. I una altra efemèride per tal dia com avui, un 10 d'agost, però de l'any 1961, era el naixement de Jonathan James Farris, que és músic i productor discogràfic d'Austràlia, popular per ser un dels membres fundadors de del grup que portava per nom In Excess. In Excess els coneixes per temes com aquest que està sonant, Need You Tonight, però també per d'altres, com per exemple el New Sensation. També sonarà l'original Sin dels In Excess. Dream on, black girl, and wake up to a brand new day. To find your tears are washed away. Doncs tal dia com avui, un 10 d'agost de l'any 1961, naixia John Farris, membre del grup In Excess, i que avui hem recordat la seva efemèride.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así. Hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida, es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse, es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar? Mira,
para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos a hablar de adelgazar porque es fácil con el plan 1-2-3 y mantener tu peso a raya también. No hay duda que las vacaciones de agosto traen consigo un aumento considerable de peso o volumen por el calor y cuando subes a la báscula, pues te asustas. Pero no es tarea imposible. Por eso, Enriqueta, dietista de Clinic Tech, nos dice que tienes que hacer frente a la báscula para perder peso. ¿Qué tal, Enriqueta?
Hola, Ricard, muy buenos días.
¿Qué tenemos que hacer?
Vamos a poner freno a esa báscula y aunque estés de vacaciones, puedes hacer el plan 1-2-3 porque es fácil, porque no son batidos, tú vas a seguir comiendo. Y el plan 1-2-3 en tan solo 3 semanas lo que te va a permitir es perder de 4 a 7 kilos y lucir tipazo, que todavía estamos a tiempo de lucirlo, ¿eh? Y además el plan lo que hace es que después no tengamos, Ricard, efecto rebote.
Que eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. El plan 1-2-3, que por cierto viene con registro sanitario, es apto para hombres y mujeres, incluso celíacos, diabéticos y deportistas, y además, importante esto también, ¿eh? Solo en 3 semanas. Vamos a explicar qué hacemos cada semana. La primera semana son sobres de piña que se disuelven en un vaso de agua fresquita. Vamos como si fuera a tomar como un zumo.
Bueno, como un zumito, se disuelve en un vasito con agua, lo que decimos es para que no son batidos, ¿eh? Es un polvito en el vaso, pones un poquito de agua y se toma, ¿eh? Y esos sobres de piña lo que nos hacen, Ricard, es drenar, es eliminar las toxinas, nos van a ayudar a deshincharnos, a bajar más de una talla y a perder hasta 2 kilos, pero en esta semana, ¿eh?
En la segunda semana, sobres de naranja, como si fuera un zumo, pero con el poder de la pura fibra y los prebióticos.
Exacto, para que nos van a ayudar a recuperar nuestra flora, que es súper importante. También nos fortalece el sistema inmune, regulamos nuestro metabolismo y en esta segunda semana con esos sobres de naranja podemos llegar a perder hasta 3 kilos.
Y la tercera semana, pues cápsulas captagrasas, bloqueadores de carbohidratos.
Claro, nos ayudan a eliminar la grasa, nos ayudan a seguir perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad. Y fíjate, han pasado 3 semanas, el tiempo pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y lo bueno es que te subes a la báscula y el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres comprobarlo? Pues lo tienes muy fácil. Solo has de marcar ese teléfono. 650-51-52-53.
Además, con el plan 1-2-3 adelgazarás y controlarás tus niveles de azúcar, colesterol y hipertensión, ¿eh?
Claro que sí, cuando se baja de peso, recordamos la silueta, pero también la salud, que es muy importante. Así que llámame ahora al 650-51-52-53. El plan lo puedes recibir en tu domicilio mañana mismo, si quieres, sin gastos de envío. Y si me llamas ahora por ser oyente de COPE, te voy a regalar el tratamiento detox y además te regalo el gel adelgazante que destruye esa grasa acumulada que lleva Rolón incorporado. Sí, sí, gratis, con tu plan 1-2-3. Teléfono 650-51-52-53.
Pues ya lo sabéis, de 4 o 7 kilos en 3 semanas adelgazarás seguro. Llama al 650 51 52 53 y no olvides que el tratamiento detox y gel adelgazante son gratis con tu plan 123. Llama ya a 650 51 52 53 que Enriqueta y su equipo se informan por teléfono. Enriqueta, gracias, hasta mañana.
A ti, Ricard, un abrazo, gracias.
I nosaltres que ens n'anem ja directes a la una de la tarda, després hi tornem al migdia de COPE Catalunya i Andorra.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, confirmado. Leo Messi, exjugador del Barcelona, aterrizará en París de la mano ya del Paris Saint-Germain. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Tenemos a esta hora dos puntos de información con esta noticia. El primero, sabemos ya, tenemos confirmados los detalles del nuevo contrato de Leo Messi con el equipo francés, con el Paris Saint-Germain, enviado a la capital francesa, Víctor Navarro.
Leo Messi será anunciado como nuevo jugador del PSG, solo queda eso, un anuncio oficial inminente que vinculará a Leo y al PSG las dos próximas temporadas. Messi se llevará entre 35 y 40 millones netos por temporada y formará parte del equipo más fuerte de Europa para conseguir la ansiada Champions antes de retirarse o poner rumbo a la MLS. Aquí en el Parque de los Príncipes, donde se encuentra la cadena COPE, cada vez llegan más aficionados, más policía y todo el mundo está esperando ya la llegada de su nuevo ídolo.
Y el segundo punto, en el aeropuerto del Prat en Barcelona, Juan Arias, ¿sabemos si ha salido ya Leo Messi rumbo a la capital francesa?
Todavía Leo Messi no ha llegado al aeropuerto de Barcelona, sí que lo ha hecho su padre hace aproximadamente, Jorge Messi, hace aproximadamente 40 minutos. Se espera la llegada del crack argentino en aproximadamente 10 minutos. Aquí hay un pequeño cordón policial para que todo sea normal y también un grupo de unos 20 aficionados que van a decir el último adiós a Barcelona a Leo Messi.
Es la noticia que hasta ahora abre los digitales de medio mundo, como puedes imaginar.
Adiós Barcelona y hola a París de Leo Messi. Bueno, suma y sigue en la escalada del precio de la luz, sea por el cambio de modelo energético hacia el consumo de energías renovables, sea por la falta de gas y de las tensiones diplomáticas con Argelia o Rusia. Lo cierto es que los consumidores estamos pagando el pato en forma de recibo. Hoy de media el megavatio hora alcanza en España los 112 euros con picos de hasta 120, superando el máximo histórico de este mismo lunes. La factura eléctrica de agosto amenaza con ser la más cara de la historia en España, superando la de julio, que hasta ahora tristemente tiene este récord. Cerca de 11 millones de usuarios acogidos a la tarifa regulada sufren estas alzas. Entre ellos está Alejandro Medina. Él es propietario de una peluquería en Dos Hermanas en Sevilla y con él hemos hablado en Herrera en COPE.
El aumento ya lo he notado de por lo menos de unos 30, 40 euros. Estamos hablando de una factura de 70 euros que se planta en 120, 130 euros.
Y todo ello a las puertas de la que parece que va a convertirse en la ola de calor por excelencia de este verano, por su intensidad, superando los 40 grados en buena parte de España, y por su duración hasta principios de la que viene, de la semana que viene. Uno de esos puntos es Extremadura. Ya para mañana miércoles se activa la alerta naranja. En Mérida está Fabián Vázquez.
Será en los valles del Tajo y del Guadiana por temperaturas de 40 grados a la sombra. En el resto de la región los avisos serán amarillos, pero el mercurio va a seguir subiendo mientras que la luz sigue por las nubes. Los extremeños se resignan.
Y el aire acondicionado no lo ponemos el ventilador y con eso nos vamos aviando.
Están aprovechando la situación de que es cuando más se necesita tirar de electricidad para subirla. Me parece indecente.
También situación extrema en cuanto a incendios, por lo que las autoridades recuerdan que en riesgo alto está totalmente prohibido hacer fuego y barbacoas y de cara a las actividades agrícolas se necesitan permisos especiales de la administración.
Y aparte del precio de la luz, de calor intenso que se está notando y que viene, seguimos a vueltas con las cifras de COVID en España. Nuestro país continúa en riesgo extremo, pero no se puede negar que estamos descendiendo esa llamada quinta ola con Asturias, con las mejores cifras en cuanto a contagios y Baleares con las peores. Al margen de esos contagios, de hospitalizaciones, de fallecimientos, cada vez los profesionales sanitarios constatan más las secuelas que deja el virus a muchas de las personas que lo padecen, también a esos sanitarios que nos cuidan. En el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, una unidad realiza un seguimiento a los casi 800 médicos que tuvieron COVID y que a día de hoy continúan con síntomas. Francisco Álvarez es su director y con él acabamos de hablar en Herrera en COPE.
Bien vacunado en la serie que estamos teniendo, última, digamos, de la quinta ola llamada, pues uno de los síntomas que presentan casi como exclusivo es la ageusia y la anosmia, así la alteración del gusto y del olfato.
Y enseguida aquí en Mediodía COPE hablamos con una profesora de matemáticas que a menos de un mes del inicio del curso escolar se ha encontrado con ese borrador del Ministerio de Educación que pretende dar perspectiva de género a la materia que ella imparte a niños de primaria. Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un sacerdote que sobrevivió a guerras, genocidios, enfermedades y hasta detenciones. Hoy es capellán de un hospital en Madrid.
Así es ruandés, se llama Gaetán Cabasa y ha contado en un libro cómo, persiguiendo su vocación religiosa, recorrió miles de kilómetros huyendo de la muerte, de las milicias, de servicios secretos y campos de refugiados. Se considera un especialista en sobrevivir a esas guerras, deportaciones y genocidios, pero siempre mantuvo viva su esperanza en poder ser sacerdote, algo que consiguió por fin en Madrid. Desde la capital de España cuenta ahora su historia y atiende cada día como capellán a los enfermos de un hospital.
Gracias, Fausto. A partir de la 1:30 de la tarde en Espejo, en Mediodía COPE, nosotros seguimos hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Ja saps que estàs acompanyat de la teva COPE més propera. Ara, migdia a COPE Catalunya i Andorra. Ja saps que està el Marc Pairés a les vies de so controlant que tot funcioni perfectament. I la veu que escoltes, la d'un servidor, Ricard Álvarez. Doncs això, posant la veu i presentant també. De què parlarem en aquesta, en el migdia de COPE Catalunya i Andorra? Doncs d'aquí uns minuts parlarem d'astronomia, que és gran, és un d'aquells temes que et fa sentir tan petit. Parlarem de la Via Làctea. Ho farem amb un enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, com és el Ramon Drudis, i també viatjarem avui cap a Ascó per parlar amb el seu alcalde i parlar, doncs, del futur immediat i a mig plaç de la central nuclear d'Ascó, i també parlar, ja que tenim l'electricitat i l'energia, doncs, pels núvols, de tot el tema del preu i del futur de l'energia a Catalunya. Tot això serà en els propers minuts aquí a COPE Catalunya i a Andorra, però abans busquem la informació de serveis, anem a saber com tenim el temps, el trànsit i també l'actualitat informativa amb Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Parlem de meteorologia, han pujat les temperatures.
Sí, va pujant. Grau a grau. Sí. Ara, grau a grau estan pujant, arribaran amb unes màximes entre 35 graus avui a l'interior de Lleida, també de Tarragona, hores d'ara, perquè fa referència a les capitals de província. Lleida ja arriba als 29 graus, Girona i Barcelona als 28, Tarragona 26 i Andorra també amb una temperatura força elevada, 28 graus al Principat d'Andorra. Com dèiem, avui màximes de 35 graus, pot haver algun ruixat a la tarda a la zona del Pirineu, Prepirineu, Pallars Jussà, Noguera, i ascens de temperatures, és a dir, arriba ja la onada de calor demà, avís per part de Protecció Civil, l'entrada d'aquesta massa d'aire càlid, i fins dissabte, màximes que pot arribar a pics de 40 graus per una temperatura sostinguda de 35 i les mínimes també superior dels 20 graus. Per cert que el Departament d'Agricultura i també d'Acció Climàtica ha demanat als pagesos que lliuren els seus conreus perquè també s'entra en un risc extrem d'incendis.
Parlem ara de la xarxa viària catalana, suposo com cada dia cap al litoral es va notant que puja la congestió.
Sí, hi ha alguns punts on trobem bosses de trànsit, no gaire, està circulant, doncs, en línies generals d'una manera plàcida avui per les carreteres catalanes, però sí, hi ha alguns punts on trobem retenció, en C31 al Baix Empordà, Torroella de Montgrí cap a Verges, a la C63, C63 a Lloret de Mar, i també tenim en aquest cas ara una nova via amb dificultats. És la AP7 Girona direcció França. A causa de l'averia d'un vehicle hi ha dos carrils tallats. En aquest sentit es dona pas alternatiu. I a causa de les obres, en busos a l'A2, Bruc direcció Lleida, i a la C17 a Balenyà, sentit Vic.
Passem ara a parlar de l'actualitat informativa de Catalunya, Sergi, perquè la Covid no dona treva. Parlem de les xifres de vacunació, que per cert hi ha d'altres comunitats autònomes d'Espanya que també han activat ja la vacunació de 12 a 15 anys. Ja n'hi havia moltes de comunitats, però no tot Espanya estava vacunant. Però hores d'ara la xifra de vacunació arriba aquell tant per cent que ens havien dit que era suficient, però que ara amb les noves variants no ho és.
Sí, a partir de majors de 16 anys, doncs la xifra de la vacunació ja arriba al 70%, baixa en aquest cas la població en general al 59,9%, però la immunitat de grup encara queda molt lluny. Hem parlat amb un metge de la Universitat de Leicester, Salvador Maciba, que dona dos actualitats. Un, la immunitat de grup a la variant Delta necessita un tant per cent molt més elevat i, posteriorment, ha de ser una immunitat a nivell mundial. És a dir, mentre Europa tingui uns registres molt alts, però en altres parts del món menys desenvolupat, el registre sigui molt baix, el virus continuarà circulant perquè estem parlant d'una pandèmia mundial. I l'altra, que evidentment, doncs, el virus ja ha venut per quedar-se. L'important, doncs, és tenir el control respecte a aquest virus, com ha passat amb altres, i que no sigui, doncs, en aquest cas, amb la seva actual letalitat. Recordem que avui Salut ha notificat 2.663 nous positius, amb 26 defuncions, i que hi ha gairebé més de 1.900 hospitalitzats i 600 a les unitats amb D crítics, que estan, doncs, amb un nivell molt alt a tots els hospitals de Catalunya, malauradament.
Entre altres coses, a les 2:20 també explicareu i parlareu del tema del preu de l'electricitat, que segueix pujant. Ahir era rècord històric, avui una miqueteta més.
Sí, i a més, ja marquen els experts que de cara als pròxims mesos se pot arribar als 130 euros megawatt i hora. És un 40% més cara la llum a Espanya que no pas a França. Sí que està un pèl per damunt el Regne Unit, també per les seves característiques de ser una illa, però un preu de la llum que arriba a rècords històrics i que la baixada de l'IVA per part del govern central no ha significat, doncs, un descens amb la factura. Una factura que especialment afecta a tots, però amb una especial incidència als propietaris de locals comercials, que a més no tenen el barem a l'hora d'establir els costos de producció, per exemple, amb les perruqueries.
I per cert que el govern espanyol ha dit que l'ampliació de l'aeroport del Prat es farà sí o sí.
Sí, el govern central avui, amb les delegades del govern de Catalunya, Tere Cunillera, insisteix que el govern, doncs, impulsarà la construcció a Maena de l'aeroport del Prat amb una inversió de 1.800 milions d'euros, i sobretot que van tots a una, tot i que Podem, que recordem és el soci del govern central de Pedro Sánchez i també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reiteren la seva contrarietat amb aquest projecte a causa del dany mediambiental. A partir del setembre s'establirà un pla director també amb el govern de la Generalitat, però falta sobretot concretar amb la Ricarda, amb aquesta invasió que hauria amb aquest espai natural de la Ricarda al delta del Llobregat, perquè nosaltres s'està parlant d'aquesta ampliació, però com aniria, perquè inicialment el projecte que parla de la tercera pista dels 500 metres envairia la zona de la Ricarda, que és amb aquest cas que també hauria de tenir per cert el vistiplau de la Unió Europea.
Gràcies, Sergi. La informació de Catalunya i Andorra arriba de manera ampliada a partir de les 2:20. Parlem d'esports amb la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Vinga, que 40 minuts després sembla que Messi ja té tancat el seu acord.
Això sembla, la premsa francesa ho assegura, asseguren que ja està tancat aquest acord per dues temporades més una més opcional amb el Paris Saint-Germain per un sou que voltaria els 35 milions d'euros. Ara mateix estem a l'aeroport del Prat esperant que Messi agafi un avió per volar cap a París. Allà està el Juan Arias. Juan Arias.
Què tal? Molt bona tarda. Ha arribat primer el pare de Leo Messi, Jorge Messi, fa aproximadament mitja hora, i s'espera els propers minuts l'arribada de Leo Messi per viatjar cap a París i signar aquest contracte amb el PSG. De moment hi ha un petit dispositiu dels Mossos d'Esquadra perquè tot sigui una miqueta normal, perquè hi ha una trentena d'aficionats esperant acomiadar Leo Messi.
Pel que fa al Barça, el club ha negat a la COPE que hagi fet una última oferta per intentar retenir Leo Messi, una informació que va explicar ahir nit la porteria de BTV, assegurant que el club i el jugador negociaven de matinada, buscant una opció per seguir. Un Barça que també està pendent de si podrà inscriure els nous fitxatges abans de l'inici de Lliga aquest cap de setmana. L'equip de Koeman debuta dissabte contra la Real Sociedad a les 8 al Camp Nou i es marca divendres com a data límit per inscriure jugadors com Memphis Depay o Emerson. A l'Espanyol avui han comparegut en roda de premsa els dos subcampions olímpics, Javi Puado i Òscar Gil. L'equip ha tornat a la feina a la ciutat esportiva d'Ani Jarque per preparar el debut a la Lliga aquest dissabte al Camp d'Osasuna a les 5 de la tarda, on no estaran ni Puado ni Òscar Gil. El Girona ha presentat un dels fitxatges més il·lusionants de la temporada, Darío Sarmiento, extrem argentí de 18 anys, que arriba cedit pel Manchester City. El club ja ha sortejat les entrades pel primer partit de Lliga a Montilivi serà aquest dissabte contra la Morevieta i podran entrar uns 3.300 aficionats.
Gràcies, Sílvia. Ens tornem a escoltar demà. Nosaltres ara en uns minuts parlem de l'univers i concretament de la nostra galàxia, aquí a COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3, 2, 1...
Punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eric Frade.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
¿Un nuevo horno?
En Electro 3.
¿El microondas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG, Balay, Electrolux.
Hisense, Poltin, The Seed.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar.
I hi ha un d'aquells temes que sempre m'ha agradat i que sempre que he pogut he tractat, he llegit, he buscat per internet, mires vídeos i et fascina la grandiositat de l'univers. I això, que segons una persona que conec, que ja entén molt, l'univers que podem arribar a veure, o a sentir, o a descobrir, és encara una part petita del que creiem que és el gran univers. Però clar, el que veiem és tan immens que tu imagina't... En fi, no, que ens posem amb unes xifres que cada vegada em veig més petit. En fi, que per parlar del tema de l'univers, que crec que és un tema ben maco per seure's i escolta, fent el cap i pensar cosetes, jo avui us presento el Ramon Drudis. És enginyer, és divulgador de la ciència astronòmica, el trobeu a totastronomia.com i també busqueu-los a les xarxes socials, totastronomia, o també com a Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, per a tu i per tots els escoltants.
El dia que acabem de saber la mida de l'univers, jo no sé si tindrem capacitat per assimilar-ho, eh?
Doncs sí, seria una bona cosa, no?, conèixer tot l'univers. Però, de moment, això no és possible. Només coneixem una petita part, sí, de l'univers, però hi ha una altra part que se'ns escapa moltíssim i segurament que no la podrem veure mai, no? Mai vull dir, no nosaltres, sinó qualsevol humà que estigui sobre la Terra, no?
Clar. Parlem ara d'aquestes xifres i això se'ns escapa. Jo crec que t'ho intenten explicar, però són mesures tan grans. Però després t'adones... Bueno, escolta, no cal que parlem de tan lluny. Parlem de la nostra galàxia. Perquè, Ramon, al final nosaltres estem en un planeta que dona voltes al voltant del Sol i que, per tant, forma amb altres planetes un sistema solar que, per cert, també sembla que és més gran del que ens pensàvem, però això ja en parlaríem un altre dia, però aquest sistema solar està dins d'una galàxia. Com es diu la galàxia on estem, Ramon?
Doncs la nostra galàxia es diu, doncs, la Via Làctea, no?
La Via Làctea.
També és coneguda, no?, així popularment com a Camí de Santiago, un Camí de Santiago celest, no? Però aquest nom se'l coneix perquè els peregrins que anaven cap a Santiago des d'Europa la utilitzaven per saber la posició que tenien d'anar a l'estiu, no?, que era de nord-est a sud-est, no?
Clar.
Per tant, és la Via Làctea, i també coneguda com a Camí de Santiago, no?
Clar, nosaltres estem dins d'aquesta galàxia que és enorme, eh? Vull dir, ara el Ramon ens donarà quatre dades, però és enorme. Però resulta que, per la manera com està feta, com ens movem i com on som nosaltres, resulta, Ramon, que des de la Terra la podem veure. Potser ens hem d'allunyar de les grans ciutats, perquè la contaminació lumínica també és un altre d'aquests temes que també donaria per tractar un altre dia, però si busquem una nit aquest mes en la que ens allunyem de la llum artificial una bona nit, podem veure una bona representació de la Via Làctea al cel.
Doncs sí, 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 sí. La Via Làctea, doncs, a l'estiu és una època molt propícia per veure-la, per allò de que doncs, podem trasnotxar una mica, no? Podem, sí. En fi, anar a dormir una mica més tard, no? I aleshores podem mirar cap al sud des de un quart d'hora després de que es fa post, no? I veure pues, una franja que surt del sud, que va cap a damunt, cap a la volta del cel, una franja lluminosa, com si fos un cotó, i algo lluminosa, no? Tot allò, estem veient la nostra galàxia de perfil, perquè nosaltres estem amb un dels braços espirals, perquè la galàxia és espiral, no? Amb un dels braços externs de la Via Làctea, allí estem nosaltres. I clar, no la podem veure ni des de dalt ni des de baix, no? Doncs l'hem de veure de perfil. I aquesta lluminositat que veiem...
Ara ve la dada. Què són totes aquestes llums que es veuen?
Bueno, són estrelles, milions i milions d'estrelles, que estan en aquesta franja molt atapida d'estrelles, perquè nosaltres la veiem, com t'he dit, de canto, de perfil. Uh-huh. I per tant no podem anar fora a fotografiar-la ni... I per tant hem de veure la galàxia des de dins on estem, no? I per tant, en aquesta galàxia, fins estem veient 200.000 milions d'estrelles, no? Que
sí.
Té la nostra galàxia com a mínim,
Com a mínim.
Segurament entre més, no? I aleshores és una franja que és fantàstic de veure, perquè no solament veure-ho, sinó també saber el que estem veient, no?
Correcte.
I per tant, això és molt important. Si estem veient tot aquest nombre d'estrelles, cada una d'aquestes estrelles, doncs la majoria tenen planetes, i molts d'aquests planetes, pues, lògicament, poden tenir aigua líquida i atmosfera, no? Per tant, la vida ha pogut prosperar allà, no? Amb un dels últims estudis que s'ha fet, es creu que hi ha uns 6.000 milions de planetes semblants a la Terra.
Sí, sí. Bueno, ui,
ara... 6.000 milions semblants a la Terra. Vol dir que té atmosfera i té aigua líquida.
M'estàs obrint un tema que també em donaria per un altre capítol, el tema de la vida i totes aquestes històries que al final, ja us dic ara que... el cinema també ha fet molt mal, vull dir que al final la vida en d'altres planetes, que potser per estadística sí que existeix, quasi us puc assegurar que no són humanoides de color verd. Però bueno, és un altre tema que ja en parlarem. Escolta, la Via Làctea, durant aquest mes d'agost, la podem observar qualsevol dia o hi ha algun dia millor que un altre?
Bueno, la podem observar pràcticament qualsevol dia, aquesta claritat. La podem mirar quan... Això sí, mira, donaré quatre dades per saber una mica què és el que hem de fer. No? Mira, primer, abans de veure-la i de mirar-la, hem de buscar, lògicament, pues, un lloc que no hi hagi contaminació lumínica. Per tant, la Lluna que tampoc sigui el cel. Per tant, la lluna és una contaminació lumínica natural, no?
Sí.
Però, a més d'això, pues, sortir de pobles, ciutats, i que tinguem un cel net, no és núvol, i sobretot molt fosc. Aleshores, qualsevol dia és possible, a partir, pues, jo diria, pues, a partir de les 12 de la nit, que ja és la nit s'ha fet ja molt evident, i per tant hem d'estar, abans de mirar-ho, tindre la precaució, perquè si no això pot decepcionar molt, estar un quart d'hora en foscor, no?
Sí.
Per dilatar la nostra pupila i poder tenir més agudesa visual, si no, no veuríem res.
Però això és molt cert, això és molt cert. Els ulls s'adapten als canvis d'intensitat de llum, però els hi costa després una estoneta. Si ha d'estar, i sobretot no us obriu la pantalla del mòbil i us la poseu als morros perquè els ulls se tornen a tancar. Per tant,
a les fosques
totals,
Sí, en foscor total, un quart d'hora abans de mirar-ho, perquè si no, pues, mirem cap dalt i no veiem res, i després pues, desistim de lo que volíem fer, no? Però primer tindré aquesta precaució, no? I després mirar cap al sud, veurem una franja, com t'he dit, de nuvolositat blanca, que creua el cel fins a l'horitzó nord, no? No hem de comparar-la amb cap foto que hem vist, ja que les fotos doncs, capten molta més llum, les màquines fotogràfiques. Aleshores, veure aquesta franja per nosaltres mateixos, no?
Bueno, és una bona experiència, sí, sí.
Sí, i després, quan la podem veure, pues jo diria també que és una bona actitud pedagògica aquesta, ensenyar-la als fills o als nets perquè la tinguin present a la seva memòria doncs, durant tota la seva vida, no? Explicant-los el que estem veient i on estem nosaltres dins d'aquesta galàxia. Ara això ho podem saber. Fa 100 anys no ho sabíem nosaltres, això. Vull dir, però només fa 100 anys,
O sigui,
per tant, és una...
La Via Làctea té forma d'espiral i té uns braços. Nosaltres estem amunt dels braços tirant cap al final dels braços. Vull dir que estem lluny del centre de la nostra galàxia.
Sí, estem lluny del centre, que per cert, al centre pues, hi ha un gran forat negre supermassiu, no?, que té milions de vegades la massa del Sol.
Ja, però no em diguis això, Ramon. Això què vol dir? Que ens acabarà xuclant a tots?
No. Ah. Fa anar molt ràpid les estrelles que hi ha per allà, se'n menja alguna... i es fa cada vegada més gran, és supermassiu, però nosaltres estem molt lluny del centre de la galàxia, no?
Sí, estem a una distància correcta.
Sí, estem a una distància que no tenim de tindre cap tipus de por, aquest supermassiu
foran
negre. Estem a 27.000 anys llum.
27.000 anys llum, mare de Déu. Ja us he dit que les xifres són enormes. Ramon, escolta, per acabar, perquè la galàxia en si es mou, i per tant nosaltres, el sistema solar, es mou dins de la galàxia, i després la galàxia encara es mou ella mateixa tota dins de l'univers. Per acabar, parlem de velocitats. És a dir, nosaltres dins de la galàxia, com ens... Està calculat? Es pot saber més o menys en quina velocitat ens movem?
Sí. Fins aquí arribem. Més enllà no massa, no? Però fins aquí arribem. I es pot saber. I a més, és molt bonic això, no? Perquè, mira, nosaltres donem voltes a la Via Làctea i anem amb una velocitat, és a dir, el Sol, el nostre planeta blau, anem a 800.000 quilòmetres per hora donant tota aquesta volta. Per donar tota la volta, triguem 250 milions d'anys. D'aquí que la Terra ha donat, des de que és Terra, des de que es va formar, 20 voltes al centre galàctic.
Imagina.
I ara estem a la volta 21. Per tant, podem veure d'un dia a l'altre com recorrem, no visualment perquè no ho podem veure, però sí mentalment, no? Com recorrem milions i milions de quilòmetres a gran velocitat, no? I cada dia estem en un lloc diferent de l'univers. On serà? Doncs la primera i última vegada que ja estarem.
Això és
molt bonic de pensar,
Bueno, això, sí, el que passa que això és allò, seieu-vos i poseu-vos tranquils perquè són coses tan grans i tan difícils de pensar que és curiós, és un tema que s'ha de pensar, però poseu-vos-hi tranquils, que és la gràcia. Doncs escolteu, la Via Làctea, sí, és la nostra casa, és la nostra galàxia, Les podeu
tothom
observar.
Tothom l'ha de veure, eh?
Sí, sí.
Tothom
sí.
L'ha de veure, eh?
Clar que sí. Ramon Trudis és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobeu a totastronomia.com, a les xarxes socials. Busqueu-lo i amb ell també, Ramon Trudis. Una abraçada.
Una abraçada, Ricard, i molt bona observació per tothom de l'espectacle que és la Via Làctea.
Cope Lleida.
97.4 FM i 1224 on a mitja.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
3-490-26-29. Somos especialistas en sillas manuales, eléctricas, deportivas, plegables, andadores y scooters. En Gracare también encontrarás camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Aceptamos recetas del CAT Salud y Mutuas. Nos encontrarás en Barcelona, calle Entensa 165, ahora también en Rosselló 157, justo delante del Metro Hospital Clínico, y en Terrassa, calle Isatquart 64. Gracare, 93-490-2629.
Et vols vendre el cotxe? El tens ben cuidat i amb les revisions passades?
Estàs de sort. Tan sols aquest mes a Ocasión Plus et paguem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe.
Ocasión Plus. Més de 1.000 cotxes comprats al mes. Millor preu garantit i pagament a l'acte. Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tarda a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
No sé si podemos pedir una hipoteca.
Tranquila, consultaremos a RN tu solución hipotecaria. Nos buscan la hipoteca que mejor se adapta a nosotros y además su análisis es gratuito y nos lo confirman en 48 horas.
¡Genial!
RN tu solución hipotecaria. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? Contáctanos y encuentra tusolucionhipotecaria.com.
No dejes para mañana lo que puedas decidir hoy. No cerramos en vacaciones. Llámanos.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, Catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta con nosotros. 93 689 1381 o en lalloca.es. Catering La Lloca. La calidad de más de 40 años.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I seguint amb la història que ja us vaig explicar la setmana passada i que vam seguir ahir, seguirem parlant de salut i de nutrició i de salut, no? O, i, salut i nutrició. Ho fem amb el doctor Christian Didier. És investigador i docent, és nutricionista titulat, està especialitzat en diabetes i malalties metabòliques i activitat esportiva, i els trobes a disantanutrición.es. Christian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia.
Oye, ayer, muy bien, muy bien. Ayer hablamos del tema de la fruta, que de totes maneres, si t'escoltes una mica el cos, allò mitja tarda, mig matí, que tens una mica de dir, ara em menjaria alguna cosa, però és que a més, amb la calor que fa tinc set, de veritat, si escoltes el cos, segur que et menges una peça de fruita, segur, eh? Segur. Ahí parlem de la fruita. Nos dejamos el tema de los colores, porque encontramos pues, frutas verdes, frutas amarillas, más rojas, hasta moradas. Y todo eso tiene un significado, no nos dio tiempo. Avui parlarem de verdures, un altre, és un altre gran capítol, les verdures. Per què ens costa tant si sabemos, Christian, també, que no son tan beneficiosas. ¿Por qué cuesta tanto? Es igual que la fruta. ¿Por qué nos cuesta tanto si son tan buenas y nos van tan bien para la salud? ¿Por qué cuesta tanto comer verdura?
Mira, hay varias respuestas a esto, y una de las más, quizás una respuesta más personal, tiene que ver con el contexto social en el que hemos crecido, donde hemos crecido en un contexto donde las cosas tienen que tener un sabor muy potente. Ajá. Es decir, cuando nosotros crecemos sintiendo los sabores de una manera con un rango muy alto de sabor, con mucha cantidad de sal, con mucha cantidad de con potente, de grasa, de que en el paladar sepa, ¿no?
Claro.
Que tú lo notes en el paladar y digas, oh, ¿cómo sabe esto, no? Claro, la verdura...
Es suave.
Es suave, tiene, claro. Tiene otra línea de sabor, de umbral de potencia, ¿no?
Sí.
Aunque hay muchas verduras que tienen un umbral muy potente, pero tienen otro tipo de umbral. Entonces, claro, nosotros crecemos desde niño. Piensa que muchas veces incluso las leches de sustitución a la leche materna, muchas veces de ellas son potentes dulces, mucho más dulces a veces algunas que la leche materna.
Uh-huh.
Entonces ya desde niños empezamos a tener alimentos que nos pierden un poco de esto. Pues entonces aparece el chocolate muy pronto, aparecen los ultraprocesados muy
claro.
pronto. Entonces... Claro, llega el momento de tomar una verdura hervida o una verdura al vapor, pero si es que esto no sabe a
claro,
nada.
Claro. Bueno, de manera sana le podemos añadir potenciadores de sabor, de manera sana, que n'hi ha molts, de aliños, de especias, etcétera. Pero no os paséis con la sal. Con la sal no, ¿eh? Con la sal no. Otras cosas sí, la sal no, ¿eh?
Y que esto lo hemos hablado en algún programa, pero darnos la oportunidad de entender el sabor del alimento.
Claro.
Si le enmascaras demasiado y siempre que haces una verdura le pones bechamel, o le pones una mayonesa, o le pones algo, porque si no, no te gusta... Poco a poco ves reduciendo y ves entendiendo a qué sabe. Porque de repente dice, ostras, este brócoli es dulce realmente. Porque es así, porque realmente es dulce.
Uh-huh.
¿No? Y entonces dices, ostras, ¿cómo es que esta zanahoria me recuerda ahora a, por ejemplo, pues una papaya? Pues porque tienen los mismos colores, si te fijas. Porque tienen, entonces vas entendiendo qué hay detrás de todo aquello, ¿no? El backstage, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
En la línea que decías antes, Ricard, de los colores, que lo tenía pendiente para hablar hoy, una vez más la naturaleza nos dice, mira, a ver, mirarme, que te estoy diciendo que tenemos diferentes colores para que entiendas que necesitas cada uno de esos colores.
Claro.
Porque cada uno de esos colores te ofrece un nutriente diferente. Entonces, si tenemos un alimento naranja, nos está otorgando beta-carotenos, vitamina A, nutrientes, minerales que van en esa línea de la tierra, digamos, ¿no?
Esto sirve tanto para las frutas como para las verduras, ¿eh?
Sí, porque son frutos, ¿no? Como tal, o hojas como tal, ¿no? Si tenemos alimentos verdes puros, nos están dando ácido fólico, vitaminas del grupo B, súper importantes para el sistema inmunitario, por ejemplo. Entonces, tenemos, eso está ahí. Los que son blancos, por ejemplo, todo lo que son el nabo, pues los rábanos, por ejemplo, todos esos nos dan otro tipo, son muy ricos en calcio, por ejemplo. Luego, tenemos alimentos rojos.
Sí.
Ricos en licopeno, que es un antioxidante súper potente para las enfermedades degenerativas y para el cáncer, ¿vale? El licopeno, que es uno de los importantes antioxidantes.
Oye, pero rojos, el tomate, por ejemplo.
El tomate,
por ejemplo.
El tomate, el tomate.
El pebro vermell, claro.
Y luego de las frutas, pues entonces todas las rojas, ¿no? Las nectarinas, o sea, todas esas.
Oye, pregunta. Ahora, ¿qué dices eso? Una manzana que de fuera es roja, porque la uh-huh. pela es roja, pero de dentro es tirando a blanca, ¿cómo cuenta?
Cuenta como roja.
Vale.
Porque si te comes la piel, te estás comiendo esos nutrientes
que han dado
ese color rojo.
Ajá.
Ahora, con que la tenemos que palar porque no me gusta la vela...
No, yo no, pero hay mucha gente que sí, que le saca la piel y no lo entiendo.
Sí, exacto. Sí,
No.
No, no sé si has comido, por ejemplo, nunca la piel del mango.
Pues creo que no, ¿eh?
¿no? Es muy típico. Tú cuando vas en Centroamérica, sobre todo en México, todo se come, los mangos todos se comen con la piel.
Oye, pues
porque
mira,
es súper potente de fibra y tiene un sabor de fondo astringente que se combina con el sabor dulce de la fruta, y entonces es muy diferente la fruta cuando la comes con la piel, porque estás mezclando sabores y dices, ¡ay, claro, qué raro! Me viene un sabor amargo de fondo y astringente, y luego de repente un sabor dulce. Uh-huh. Eso pasa mucho con el vino, por ejemplo. Cuando bebes una copa de vino, encuentras esa mezcla de sabores, ¿no?
Igual que decíamos con la fruta, que unas 3 raciones de media, ¿eh? Eso ya depende, y de verdad, que un recuerdo que dèiem la semana pasada, que una visita a un nutricionista un cop a la vida, jo crec que és bàsic de fer-la, eh? I li pots fer aquestes consultes amb el teu estil de vida i amb les teves necessitats, eh? Que aquesta és la gràcia, que el nutricionista o la nutricionista doncs et parlaran sobre la teva vida i les teves necessitats, li has d'explicar coses i li pots fer preguntes, però igual que hablàvem de que de media, unes 3 piezas de fruta al dia són necessàries, la verdura també és necessària diàriament, ¿verdad?
Bueno, desde luego, y desde luego que sí, y la recomendación es 2 raciones de verdura al día como mínimo.
Ajá.
Podemos hacer 3, podemos hacer 1.5, está claro, pero la recomendación oficial son de media 3 frutas al día y 2 de verduras. Ajá. Al día, por eso, verduras, hortalizas, por eso tenemos esas 5 piezas entre frutas y verduras, que es las campañas internacionales de consumo de frutas y verduras, que son 3 de fruta y 2 de verdura.
Claro, has dicho verduras, hortalizas, una amanida de enciam amb tomata y cogombre, por ejemplo, eso ya cuenta, ¿no?
Sí, claro, también, sí. Hay cosas que no convalidan, ¿no? Siempre me preguntan, esto es un chiste de dos, ¿convalida el chupito de hierbas? No, no convalida.
No, y la bolsa de patatas fritas tampoco, ¿eh?
Bueno, no. Entonces, ¿cómo introducimos las verduras? Porque, claro, cuando hablamos de verduras, mucha gente se va a la verdura con patata, ¿vale? A sí, la judía sí, con patata. Y sí, yo ya como verduras. Entonces, como es una o 2 veces a la semana verdura con patata. El resto de la semana ya no como nada más. Entonces, ya entiendo que como verduras. Y muchas veces, lo digo esto por experiencia, ¿eh? Porque en la consulta lo vemos. Cuando decimos, hay que comer verduras todos los días en comida y cena, pero ¿cómo voy a comer judía con patata todos los días en comida y cena?
No, es que hay mucho más allá, ¿eh? Que la patata.
Hay mucho más allá. Entonces, cuando vayáis a la verdulería, porque si no habéis ido nunca, claro, a una verdulería, ir a la verdulería, comprar, ver que hay un montón de posibilidades. Entonces es importante que pensemos como organizándonos mentalmente, ¿no? Entonces, pensemos en las hojas, ¿vale? Las hojas tienen que estar en nuestra alimentación, las hortalizas de las hojas, ¿eh? Entonces, tenemos acelgas, espinacas, lechugas, canónigos, todo lo que son hojas tienen que estar en una media de 3-4 a la semana.
Ajá.
Y normalmente se recomienda que haya 2 hojas de estas que se hierven, digamos, y 2 crudas. Entonces se recomienda así que de media 2-3 veces a la semana una lechuga o unas hojas crudas y un par de las de hervidas, ¿no? Que estas nos aportan como nutrientes muy diferentes. Luego hemos de pensar en digamos las hortalizas de bulbo, digamos, ¿no? De que son frutos como tal, ¿no? Entonces aparece todo lo que son calabacines, calabaza, dependiendo del momento de la temporada, evidentemente.
Sí, claro.
Pues calabacines, calabaza, luego tenemos pimientos, tomates. Entonces, dependiendo del momento, tú vas escogiendo y los puedes mezclar con el resto de la comida, ¿no? También.
Uh-huh.
Y luego, pues aparecen todas las demás, ¿no? También aparece, pues, las vainas, como las judías verdes, que aquí podemos utilizarlos, stirabex, por ejemplo. También podemos encontrar, pues, las vainas de los diferentes tipos de judía, tipo la judía más redondita, la más plana. Son diferentes y el sabor es muy diferente. La judía redondita es más dulce, la plana es un poquito más neutra de sabor, por ejemplo.
Uh-huh.
Y no nos olvidemos de las flores,
claro,
que son súper importantes en las verduras, ¿no? Digamos, en este grupo que estamos hablando. Pues aparece el coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, las alcachofas, todos son flores. Y flores, incluso tipo ornamentales, que ya se incorporan en las ensaladas, porque también aportan un montón de colores y de nutrientes.
Estaba pensando que hay muchos de los que has dicho que no los podemos comer crudos, otros, pues, hechos. Una buena manera es al vapor, ¿verdad?
Bueno, el vapor es una de las mejores maneras, digamos, para cocinarlo. Pero realmente las verduras en general y las hortalizas, con que les aquellas que no estamos tan acostumbrados, porque también es verdad que desconocemos muchas veces si nos las podemos comer crudas. Porque, por ejemplo, muy pocas personas comen calabacín crudo. Y el calabacín crudo es exquisito, por ejemplo. O, por ejemplo, muy pocas personas comen brócoli crudo y está muy bueno también en las ensaladas. O corazones de alcachofa crudas, por ejemplo, ¿vale? Hay gente que le cuesta comer mucho, por ejemplo, cebolla o ajos crudos, y también están muy ricos. Pero si de todas formas nos cuesta, pues no tenemos por qué hacer un hervido que quede muy blando todo. Incluso un wok, un salteado, está muy rico. Incluso un golpe de microondas. Ajá. Que le da, o sea, ablandas un pelín el alimento y ya queda perfecto para ser comido, ¿no?
Doncs...
Las setas, que estas, la gran mayoría, bueno, todas se han de cocinar, digamos, y también es una forma muy importante de introducir alimentos vegetales en este grupo, ¿no? Tal como estamos comentando. Però
fixeu-vos que el grup de les verdures és molt extens, va molt més enllà de la patata, la mongeta, la pastanaga i l'enciam i la tomata. Va molt més enllà. Hi ha una cosa que ha dit el Christian, que jo crec que molts ho fem, però si algú no té costum, doncs, per curiositat, és anar-te'n amb una verduleria o dins del supermercat a la secció de verduleria i et poses allí i vas mirant, ho vas mirant tot i veureu que n'hi ha moltes de verdures i d'hortalisses. En fi, que se n'ha de menjar també dos cada dia, dos reaccions cada dia. Hem parlat amb el Christian Didier, doctor, investigador i docent, nutricionista titulat, especialista en diabetes, malalties metabòliques i de l'activitat esportiva, i que us trobeu a internet, a disantanutrición.es. Christian, mañana hablamos de otro tema que ya verás que es un poco más polémico. Va.
Carro, buen día.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marta me ha organizado una escapada en primera línea de mar.
¿Dónde?
En Le Méridien Ra, en el paseo marítimo de Calafell. Hotel Le Méridien Ra. La vida se disfruta más a pie de playa.
Enriqueta, empecé tu plan y ya llevo perdidos 4,5 kilos. Uf, rapidísimo. Y tengo más energía, mi intestino está súper regulado y eso anima muchísimo. Ni siquiera llevo 2 semanas. Mi marido quiere hacerlo también, ¿puede?
Pues ahora es un buen momento para hacer el plan 1-2-3 y prepararse para perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña drenantes.
Eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de una talla.
Semana 2, sobres de naranja, pura fibra y prebióticos.
Regulas tu metabolismo y pierdes hasta 3 kilos.
Y semana 3, cápsulas captagrasas saciantes.
Llámame 650-51-52-53. No son batidos, sin pasar hambre, con registro sanitario, apto para todos y sin gastos de envío. Llámame 650-51-52-53. Y hoy una sensacional oferta. Te regalo
el tratamiento detox, más gel caliente, masajeador adelgazante, celulítico y destructor de grasa, gratis con tu plan 1-2-3. Llama ya al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan.
buscant.
Hi ha un altre tema que durant aquesta setmana ha estat i és notícia, i és el preu màxim històric de l'electricitat al mes de juliol. Ja vam tenir dos vegades el preu màxim històric i ens pensàvem que no havia de tornar. Doncs ara a l'agost hem tornat a tenir un preu màxim històric. Esperem que sigui el darrer, però vaja, no t'ho puc assegurar. Quan parlem de l'electricitat, darrerament doncs mirem decididament cap a l'energia solar i l'energia eòlica, que evidentment tenen molts avantatges, però també tenen certs inconvenients. No només ja de contaminació a l'hora de fer les plaques solars, que això doncs existeix i s'ha d'estudiar i s'ha de quantificar, sinó que doncs de cara a la nit o llocs on no hi ha vent, doncs s'ha de buscar una alternativa. Una d'aquestes alternatives, que fa molts anys que existeix i que també ha estat envoltada en polèmica, de fet, jo crec que a la societat ens agrada viure en polèmica constant, és l'energia nuclear. L'energia nuclear doncs ja fa molts anys que ens acompanya, i a Catalunya doncs parlem de Valldellós i parlem d'Ascó, i curiosament doncs sí que és veritat que genera un residu radioactiu, ara en parlarem. Però si no fos per això, doncs seria la font d'energia perfecta. Evidentment, com sempre, tot els seus avantatges i els seus inconvenients. De fet, l'Associació de Municipis de les Àrees de Centrals Nuclears aquesta setmana passada va mostrar el seu rebuig a la construcció de nous magatzems individualitzats de residus radioactius en quatre centrals de l'Estat, entre les quals hi ha la d'Ascó i la de Vandellòs 2. Un d'aquests municipis és Ascó, i avui parlem amb el seu alcalde, amb el Miquel Àngel Ribes. Miquel Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Home, jo deia al principi que la font d'energia nuclear, si no fos pels residus, seria la font d'energia perfecta, però clar, si no, seria molt avorrida la vida. Tot té les seves complicacions sempre, no? El tema de la gestió dels residus nuclears sempre ha estat envoltat en polèmica, i vosaltres ara, des de l'Associació de Municipis, us queixeu perquè l'Estat semblava que anava a tractar-ho d'una manera, i ara a l'estiu ha canviat de parer i el que vol fer és generar uns magatzems temporals a cada central per fer l'emmagatzematge, i això vosaltres ni ho sabíeu i no n'esteu d'acord, oi?
Clar, això és un projecte en el que creiem que portaven almenys un any i mig treballant, i clar, mos sobte que ara de cop i volta, just la mateixa setmana que passe pel Consell de Ministres, sigui quan se'ns comenti doncs que es farà això, no? Nosaltres, primer que tot, en el que estem en contra totalment és en aquest canvi d'estratègia, que no se'ns hagi tingut en compte el territori a l'hora de prendre aquestes decisions, que hi ha uns plans de gestió de residus a nivell estatal que estan marcats, el sexto plan de gestió de residus i el borrador del setè, en el que contemplava un tipus de gestió de residus, i ara de cop i volta doncs canvia, no? Això és el que ens ha sobtat, i una mica que s'ha fet així de cara a l'estiu, de cara a l'agost quan la gent està de vacances, i per donar entenem generar la menys polèmica possible davant d'este tema.
Clar. Sense deixar el tema, curiosament va ser a final de juliol que una comitiva d'11 experts de 8 països van estar visitant la central nuclear d'Ascó per avaluar si la planta estava preparada per operar més enllà de la vida establerta en el seu disseny inicial, i aquesta missió va arribar a la conclusió que fent uns ajustos i unes petites millores pot seguir operant com a mínim 10 anys més. Això entenc que pel municipi d'Ascó és una bona notícia.
I tant, és una bona notícia, sobretot doncs que... Bueno, se vegi, no?, que hi ha uns externs a la central nuclear que ho validen, no?, que han estat aquí veient com funciona l'empresa, com funcionen els dos reactors, i que doni aquesta validesa a poder continuar operant durant 10 anys més. Llavors, per nosaltres, hem vist el tancament que ja està marcat per al 2029-2032, o sigui, 29 l'ASCO 1, i per al 32 Ascó 2. Llavors, que de moment puguin continuar operant 10 anys més a nivell d'aquí del municipi, ens dona una mica també de marge a poder continuar fent les actuacions necessàries a fer aquí a nivell municipal de diversificar l'economia i anar mirant una mica pensant en aquest horitzó 2030 que ens hem marcat a nivell municipal per fer tots aquests canvis.
Clar, estava mirant ara, l'any 2020 marcava un total de 1.644 habitants al municipi d'Ascó. Alcalde, que pel municipi d'Ascó, què significa la central nuclear? Perquè, clar, o sigui, per la gent que no tenim una central nuclear al municipi, doncs sempre ens ho mirem de lluny, però, clar, per la gent d'Ascó, suposo que hi ha molta gent que ja ha crescut i ha nascut ja amb la central nuclear. La teniu ben present al dia a dia.
Sí, tant. Hi ha molta gent d'aquí del poble que hi treballa, ja directament o indirectament. És la principal empresa aquí al nostre poble, no només al nostre poble, sinó a nivell comarcal també. El tancament de la central nuclear suposarà tota una quantitat de pèrdua de llocs de treball i molt qualificats, de veritat, que haurem de mirar, és el que hem d'estar treballant ara, no?, des de la part política d'intentar diversificar l'economia i generar altres llocs de treball també que siguin qualificats i que puguin anar substituint estos llocs que quedaran vacants.
No? Clar, deia jo que igual hi ha famílies que gran part dels seus membres treballen a la central nuclear, segurament. Gran part, o si hi ha només una persona de la unitat familiar que treballa, igual depèn exclusivament de la central nuclear. Són 9 anys, 9, 10 anys que queden fins al 2030. Clar, hi ha tasca a fer. Quines són les principals vies de canvi que preveu amb aquests 9, 10 anys? O sigui, cap a on, els llocs de treball, cap a on creieu que s'acabaran movent?
Nosaltres el que estem treballant és per diversificar l'economia. No volem, hem estat depenent molts anys d'un monocultiu que ha sigut el nuclear. Sabem el que passa ara en el moment que ha de desaparèixer, no?, este sector. Llavors, hem de deixar de dependre d'aquest sector. Llavors el que volem fer és diversificar l'economia. Hem d'apostar per la reindustrialització una altra vegada d'esta zona, perquè molta gent del nostre poble són gent qualificada a nivell de per treballar en indústria i per tant el que volem és que hi hagi indústria que s'implanti aquí al nostre territori, perquè trobarà mà d'obra qualificada per a tenir aquí si s'implanten. I llavors també no podem deixar de banda el sector primari, l'agricultura, la ramaderia, que també l'estem potenciant, i el sector serveis, que també ja estem promocionant molt el turisme, perquè a part de tot i que siguéssim un municipi nuclear, la veritat que tenim un patrimoni a nivell natural, cultural, que és impressionant, i l'hem de ficar en valor, no?, que la gent ens pugui vindre a visitar i que això sigui també una font més d'economia per al poble.
Molt bé. Alcalde, ja per acabar, d'aquí 10 anys, a l'any 2030, si finalment s'acaba pagant la central nuclear d'Ascó, tu com veus el panorama energètic de Catalunya d'aquí 10 anys? És a dir, quines creus que seran les principals fonts energètiques?
Jo crec que ni que estigui pactat un calendari de tancament amb les elèctriques, jo crec que serà algo complicat, no?, de que se realitzi tal i com està marcat. Jo crec que pot ser que es retardi una mica este tancament. Tot i així, tampoc són especulacions meues,
ara t'he fet aquesta pregunta de la bola de vidre.
Sí. A més, en tota la transició, no?, que estem fent cap a les energies renovables, jo crec que continuarem depenent de l'energia nuclear uns anys més fins que realment siguéssim capaços d'haver passat a les energies renovables i que haver fet una xarxa elèctrica realment que es pugui sostindre, no? Actualment, si traiem les centrals nuclears de nivell català, no es pot aguantar esta xarxa elèctrica i, per tant, haurem de veure en algun tipus de centrals que acumulin energia i la implantació, entenc, de més energies renovables i també una mica tirant cap a l'hidrogen, que també és una forma d'emmagatzemar energia. Crec que serà una mica la solució a també una mica la lluita contra el canvi climàtic, no? que tant ens preocupa.
Doncs hem parlat avui amb l'alcalde d'Escom, el Miquel Àngel Ribes, a qui li agraeixo que ens hagi atès, i a més hem fet un viatge en el temps, ens hem aventurat a veure com estarem energèticament a l'any 2030, que això és difícil, perquè la societat canvia, tot canvia molt, molt, massa ràpid avui en dia. Miquel Àngel Ribes, alcalde d'Escó, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, molt agraït a vosaltres.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Doncs apa, que ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre. Encantat de que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, a partir de les 12:20 a COPE Catalunya i Andorra. Parlarem de com tenir cura del cabell. Jo no els podré aprofitar aquests consells, però te'ls donarà una perruquera professional. I a més a l'estiu, amb el sol, el clor i l'aigua de mar, doncs s'ha de tenir força cura. I també parlarem del futur del cotxe elèctric i dels motors de combustió. En fi, sóc el Ricard Álvarez, arribem a les 2, amb 20 minuts, Sergi Tor ens amplia la informació. Demà hi tornem, 12:20, segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE. Fins llavors, que acabis de passar bon dimarts. Salut!